porque tendrás las mejores coberturas. Y además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter y recuerda que teletrabajamos para ti.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-60-96.
Bufeterojas.es. 93-246-60-96.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Benvinguts, benvingudes a Església d'Urgell, el programa de Ràdio Estel que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per ser amb nosaltres a través de les zones radiofòniques. Aquesta nit dedicarem el programa a un monogràfic sobre una de les moltes joies arquitectòniques que engalanen el nostre bisbat d'Urgell, l'església de Sant Vicenç d'Estamariu. I per això ens acompanya Pilar Alaez, que és guia patrimonial de la nostra zona. Bona nit, Pilar, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona nit.
I per ajudar-nos a conèixer a fons aquest temple romànic del segle XI. Ens explicaràs moltes coses. Doncs, si et sembla, el que podríem fer és que comencis a parlar-nos sobre la història d'aquest temple.
Doncs bé, aquesta nit ens toca parlar d'un dels temples que trobo que serien poder dels més significatius al Pirineu actualment. Estem acostumats a veure romànic arreu, som el gran territori del romànic, com parlàvem justament el dia que vam estar parlant de la catedral, i Sant Vicenç d'Estamariu seria una d'aquestes petites joies per diferents motius, per el seu enclau, per les maneres constructives i perquè té una... Podríem dir que té l'única situació que avui en dia a l'Alt Urgell, sobretot, podem visitar in situ. Llavors anirem explicant això a mesura que passi el programa, perquè crec que així desvetllarem més tard quin és aquest secret que té guardat a dintre l'església de Sant Vicenç d'Estamariu.
Doncs hem dit que està a Estamariu. Ubica'ns també, perquè hi ha algun oient que potser de Girona, que no sap ben bé l'ubicació.
Estamariu com a població està ubicada a l'Alt Urgell, està al nord de l'Alt Urgell. Si continuéssim cap a la muntanya ja ens trobaríem després Bescaran i després ja trobaríem les Valls d'Andorra, vull dir que estaríem situats ja en una part, podríem dir, inclús de frontera i sobretot a l'època medieval. I de territoris, i el que trobarem és un poble dels típics i tòpics que podem trobar aquí al nostre Pirineu, i està ubicada a uns 10 quilòmetres de la Seu d'Urgell, en direcció Puigcerdà, agafaríem un trencant i després 5 quilòmetres més amunt de carretereta, més o menys acompanyada, com dic jo, sí. I que arribarem a la població i no trobem justament l'església al costat de la població, sinó que hem de continuar uns metres més endavant per trobar-la a les afores.
Aleshores, com és exteriorment, o sigui, per trobar-la? Sens dubte que no hi haurà pèrdua, però fer-nos una descripció de com seria aquesta...
Quan un arriba a Estamariu, ja més amb les condicions territorials i polítiques i econòmiques que tenim avui en dia, ens plantejarien que és una petita població, en la qual tant el despoblament com les condicions que nosaltres vivim avui en dia l'ha marcat, no?, a l'hora dels seus habitants o les maneres de fer... És una població tampoc de les grans, no?, que podríem tindre aquí, però és un poble amb una dinàmica i una condició social encara molt important. Una vegada passem al poble, com deia, ens trobem una gran església romànica. No trobarem ni ermita ni església prototipus petita que podríem imaginar en aquesta part del territori, sinó que trobem una gran edificació feta de pedra. És el condicionant normalment d'aquest moment, no?, del romànic llombard, que seria la idea constructiva primerenca que té. Hauríem d'entendre que primer hi ha una església preromànica, segurament d'una sola nau, i que al segle XI és quan es fa, cap al 1040, és quan es fa l'edificació que veiem avui en dia. Quan nosaltres arribem a l'església ens trobarem amb un petit porxo que ens donarà entrada al que seria el cementiri, la sagrera, i després trobarem l'església. I aquesta església, doncs clar, quan un entra allà dius, però què va passar en algun moment de la història perquè algú decidís fer una església d'aquestes dimensions? Estem parlant d'un territori de pas. Hem oblidat també aquesta idea actual, ens dona que anem a les valls, ens és més fàcil arribar a les grans capitals que no arribar a les nostres poblacions de muntanya, i això ens fa oblidar que en aquell moment la via de comunicació eren les muntanyes, per tant, són centres neuràlgics d'aquesta comunicació, no estaven apartats, sinó que estaven dintre d'aquestes rutes, i és el cas d'Estamariu, per això té una església de les dimensions que té. Quan passem al porxo, el porxo té una part molt, molt simpàtica, perquè el porxo no és només un porxo, sinó que seria un comunidor. De comunidors en queden molt pocs avui en dia.
Què vol dir comunidor?
Un comunidor és un element que està normalment a les torres de les esglésies, obert a quatre vents, on el sacerdot amb la custòdia beneïa el terme, o trencava les pedregades, etc. Era una activitat més o menys comuna que es feia, llavors per això comunidor, perquè és el lloc comú i on es situava justament el sacerdot amb la custòdia per no mullar-se i estar obert als quatre vents del territori. Una vegada passem al comunidor, trobarem, com us deia, el cementiri. El cementiri s'utilitza fins al 1981, fins que es fa el nou cementiri que tenen a Estamariu, però hi ha gent enterrada fins al 1981, i ja entrarem a justament a tota una façana sud d'aquesta església, molt sòbria, molt escassa, podríem dir, i que dona pas després a la part est a tres absis, amb decoració llombarda, amb finestres de doble esbiaix que donaran llum a aquesta nau central i a les naus laterals, i coberta de pissarra o llicorella, que és la típica coberta que trobarem a qualsevol església del territori.
Més detalls arquitectònicament parlant. Com és, per fora, com és aquesta església?
Clar, per fora poder no seria una església tipus amb campanar, amb elements que ens puguin donar aquest punt de referència típic, no? El campanar, en canvi, el tenim a Bescaran, que és el que queda de l'església de Sant Martí de Bescaran, de l'església romànica, justament el que queda és el campanar, un campanar també magnífic, però en el cas d'Estamariu és possible que inclús no existís el campanar com a tal de torre, sinó que hi hagués un campanaret d'espadanya, que també serien molt habituals durant aquell moment. Però no, més que res, el que trobem és un gran edifici, més que una idea de que arquitectònicament des de fora ens cridi moltíssim l'atenció, però sí que tenim arcuacions llombardes, que són aquests arquets que es fan als absis per donar decoració, per donar uns elements de podríem dir, d'ostentació, no?, d'aquesta església.
Entrem ja a l'interior, et sembla?
Entrem,
vols explicar-nos
pugem
alguna
les escales i entrem a l'interior d'Estamariu. Doncs quan entrem a Estamariu ens trobarem amb un terra de pedra. Es va mantenir tota la idea de la pedra, també explicarem per què hi ha aquesta situació a l'església d'Estamariu, i ens trobarem amb una primera nau, i sorprenentment ens trobarem amb una de les poques esglésies parroquials o d'entitat de poble que té tres naus. No hi ha tantes, ni gairebé la gran majoria podríem dir que és d'una sola nau, però una qüestió d'arquitectura i de més, però Sant Vicenç d'Estamariu té tres naus solemnes, estan dividides, aquestes naus estan dividides, separades per pilars cruciformes, per tant tindrien aquesta separació, i a cada nau rematarà un dels absis que hem vist a l'exterior. Per tant, aquesta llum entrarà a cadascuna de les naus. Quan estarem a la nau central, ens trobarem ara mateix amb una nau buida, perquè l'església ja no és l'església parroquial d'Estamariu, sinó que l'església parroquial és la de Santa Cecília, que està al centre del poble. Al segle XVIII hi ha una intenció de que, mica en mica, aquelles esglésies Faré una explicació poder a l'inrevés. Les esglésies romàniques, per norma, tenien població a la seva vora. Quan arriba l'era dels castells de defensa i que els pobles han d'estar molt més ben resguardats, decideixen col·locar-se al costat dels senyors feudals i, per tant, els pobles queden una mica allunyats d'aquestes esglésies. Durant molt temps es continuen utilitzant, però al segle XVIII hi ha una intenció clara de que la gent del poble, perquè s'ha desplaçat tan lluny, i fan les esglésies dintre del nucli urbà. Per tant, aquesta església del segle XVIII és aquesta intenció i es converteix en la nova església parroquial. Sant Vicenç queda en desús, només s'utilitzarà a partir d'aquell moment per actes litúrgics molt concrets i entre ells els enterraments, fins al 1981. I és el que... Per això tenim una nau buida actualment, perquè no és l'església que ells utilitzen com a tal.
Buida vol dir també sense bancs.
Sense bancs, sense cap element extra que puguem tindre a qualsevol de les esglésies actualment.
Però sí que hi ha l'altar, el presbiteri, o no? Tampoc.
No.
Res?
No, perquè Estamariu té un petit problema. Estamariu, com us dic, a partir del 1981 queda totalment en desús. Sí? Això provoca, al igual que provocaria en qualsevol altra casa, no?, que nosaltres visquem, que la no utilització provoca mals, no?, provoca danys importants dintre de les estructures, sí. I entre elles també un ensorrament de la nau nord. Uh-huh. I també s'ensorre la teulada, s'ensorre tot i queda unes runes. Uh-huh. Hi ha fotografies, hi ha molta documentació, inclús a dintre de l'església, que explica tota aquesta seqüència que passa amb l'església de Sant Vicenç d'Estamariu. I el 1993 comença una dinàmica veïnal que és recuperar aquella església romànica que havien tingut sempre. Uh-huh. Amb aquesta intenció també es fa la Fundació Sant Vicenç d'Estamariu, que és la fundació que actualment regeix aquesta església, i el que fan és començar una reforma del que tenien en aquell moment com a runes. La nau central s'havia convertit en part del bosc, hi havia arbres, hi havia vegetació, i comencen a treure totes aquestes vegetacions que tenien a la nau i comença la restauració de l'església.
Uh-huh. Continuarem parlant de la restauració. Ara fem una petita pausa.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I estem escoltant, encantats de fer-ho, a la Pilar Alaez, que és guia patrimonial de la nostra zona, que ens està parlant de l'església de Sant Vicenç d'Estamariu, un temple romànic del segle XI. Ara estàvem parlant amb més detalls, doncs, de la reconstrucció, de la restauració, la conservació. Uh-huh. que si vols continuar.
Una de les parts que es troben quan arriben a aquesta idea de treure, no?, tota la vegetació que estava cobrint ja la nau central, comencen amb aquesta dinàmica de desbrossar, no?, de treure tot plegat, i un dels que ho explica amb una part més emocional és, per exemple, l'Albert Villaró, un dels grans historiadors del nostre territori, explica que ells estaven netejant aquella nau i que treien arbres i deien de tot, i que de cop i volta es troben amb una sorpresa. Aquesta sorpresa és el secret que té Sant Vicenç d'Estamariu, que ara sí que l'explicarem. Quan un mira ara mateix la nau central, veu un absis decorat, veu un absis amb pintura mural, però quan ells estaven netejant, el que tenien era un absis totalment cobert de calç, blanc, però descobreixen que en un dels laterals, el lateral dret de l'absis, descobreixen un petit element, que és un ull. Aquest ull els hi fa saltar l'alarma, trunquen al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i comença tota aquesta idea de recuperar. Actualment estem parlant de que el 65-70% de les pintures que hi havia a l'absis d'Estamariu estan recuperades, i gràcies també a aquesta situació de que estaven cobertes de calç, perquè si no és possible que s'haguessin fet malbé pel pas del temps, o és inclús possible que haguessin marxat, com va marxar molt de l'art que teníem al nostre territori a principis del segle XX, però van quedar amagades. I per això.
Per què les cobrien de cal? Quina era la intenció? Protegir-les o simplificar l'església?
Que va, que va.
Quina era?
La intenció molt més clara de per què es cobreixen les pintures romàniques és perquè han passat de moda. Quan arriba el gòtic, quan arriba el barroc, quan arriben tota la resta d'arts, els elements anteriors són vells, no són antics, no són de preservar. Per tant, serien com a casa nostra. Sempre poso un símil una mica simple, però crec que dona molt a entendre. Quan els nostres grans van deixar el camp i van tindre tractors, no?, o van començar a treballar d'una manera diferent als camps, què va passar amb totes aquelles eines? Les van llençar, perquè ja formaven part de la vida anterior, eren velles i crec que el que esperaven és mai més haver-les d'utilitzar perquè havien arribat temps millors a la nostra manera de treballar al camp. Doncs ara resulta que són patrimoni, no?, totes aquestes eines. Doncs el mateix passa, o quan estàvem a casa, quan nosaltres reformàvem casa nostra, jo crec que la gran majoria dels oients entendran que hi havia el paper pintat. Ara ha tornat, però jo crec que la gran majoria de nosaltres recorda el dia que vam decidir pintar casa nostra i vam descobrir paper pintat a dojo. I quan anàvem passant les planxes de paper pintat, anàvem passant les etapes de la vida d'aquella casa, de les flors a les sanefes, als colors llampants. Doncs el mateix passa a les esglésies. Tenen una vida i la economia d'aquesta població farà que les esglésies es vagin transformant perquè tenen ganes d'estar a l'alçada de l'art d'aquell moment. I per això es cobreixen de calç. No hi ha una altra intenció, és renovar i fer de nou l'església.
I no hi ha cap perill, bé, pel que has explicat, no, però que aquesta calç faci malbé les pintures?
La calç és un gran protector. Seria la part més higienitzant dels edificis, per tant, i inclús podríem dir que els nostres pobles, tota la vida, els edificis s'han arrebossat amb calç i s'han pintat. La pedra vista ens sap molt greu, però no és original.
I com es fa la recuperació d'aquestes pintures?
La calç provoca una capa superior que la van traient mica en mica i sorgeix l'altra part.
I no arrossega les pintures?
No, són veritables mestres els que fan les restauracions i aconsegueixen coses meravelloses com aquesta pintura recuperada. Podem dir que és l'única pintura actual original que està a l'Alt Urgell. La resta estan a d'altres punts, a museus, tant el diocesà d'Urgell, com podríem també trobar moltíssimes pintures al Museu Episcopal de Vic, o també podem trobar al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, pintures d'aquí, del nostre territori, que van marxar amb aquesta intenció de preservar-les i protegir-les i que les van arrencar entre principis i meitat del segle XX. I, en canvi, esta Marigó es va quedar allà amagadeta i és la que podem lluir encara avui en dia.
I ens estan venint moltes ganes d'anar-la a visitar. Explica'ns alguna cosa més. Se sap quelcom que sigui molt original d'aquestes pintures, a part de que són romàniques, a part de la categoria que tenen, que si es pot dir a part, no? Quin és l'atractiu principal d'aquestes pintures?
És el color, és els elements. Els elements no serien un punt diferencial de d'altres esglésies que nosaltres podem visitar, no? És a dir, tenim molt en ment Sant Climent de Taüll, tenim en ment Santa Maria de Mur, tenim moltes pintures molt, molt presents, no?, a la nostra memòria. Doncs podríem posar-les a la mateixa alçada categòrica que aquestes que estem parlant, les de Sant Vicenç d'Estamariu. Hi ha tota la part de mitja taronja que cobriria la part superior de l'absis, on trobaríem els peus d'aquest pantocrat o d'aquest Déu en majestat que habitualment es pintava, tota la part després que divideix entre la mitja cúpula o quart de cúpula que estem parlant, hi ha un fris amb caps, amb elements animals que també li donen un joc molt especial, que és el mar de cristall. No entraré en això perquè si no sí que estaríem molta més estona parlant-hi. I la part baixa és on trobem els personatges importants, no? És possible que estigués Sant Vicenç dibuixat, però en aquest cas no tenim la sort de preservar-lo, no. Aquí tenim molt clar és Santa Maria, amb, a més, una posició de perdó cap als seus fills, no?, amb aquesta situació de poder acompanyar-nos fins al final, i després tenim a Sant Pau, que són els dos referents més importants d'aquest absis. I l'ull famós, aquell ull que va aparèixer, és Santa Àgata, és la santa que està preservada en aquesta part dreta de l'absis, i és justament l'ull de Santa Àgata el que va fer sorgir tota aquesta joia que teniu a l'església.
O sigui que gràcies a Santa Àgata,
sí.
Molt bé. I no hi ha hagut, Pilar, la demanda de retirar-les i portar-les, per exemple, a treure les pintures, que són de les poques que es conserven, de portar-les a un altre lloc, com per exemple a Barcelona, al Museu Nacional d'Art Romànic.
Clar, les pintures, arriba tota la reforma i tota la restauració al segle XXI, per tant ja estem parlant d'aquest segle. Vigilem amb aquest tema perquè a vegades un pensa molt en el segle passat i on realment s'actua amb aquestes pintures del segle XXI, i en aquell moment no hi ha una intenció d'endur-se res. Tothom entén actualment a nivell restauratiu que les coses es fan per un lloc adequat, per tant, tindre les pintures al lloc d'on són origen seria la part més important de Sant Vicenç.
I com es promociona perquè la gent vingui a visitar aquesta joia?
Bueno, té, la Fundació Sant Vicenç Estamariu té la seva precursió. En cas de que vulguin visitar-la, ens poden trucar a Bisbat d'Urgell, a qualsevol altre punt de turisme al Turgell, turisme seu, per visitar-la. Jo estaria encantada de fer visites a Estamariu a qui vingués, vull dir, no tinc cap mena de problema.
T'agafaran la paraula.
Però que sapigueu que en cas de que un arribi a Estamariu i no tingui previst fer una visita guiada, sinó senzillament veure l'església, justament a la porta d'accés a l'edifici hi ha uns telèfons, que són els telèfons d'en Pere Planes.
El número de telèfon
sí,
apuntat.
Hi ha tant un mòbil com un fixe. En Pere és un home encantador que viu a Estamariu i que s'encarrega d'obrir l'església per qui vulgui visitar-la. Per tant, teniu la possibilitat de fer-ho en qualsevol moment.
Per tant, amb aquest grup de persones que s'estan cuidant de la conservació, estan sempre al dia de tot, no? I si fan revisions sovint...
Ah, sí, sí, està clar. Avui en dia estem amb unes capacitats molt diferents del que passava anys enrere. Per tant, la conservació d'Estamariu està a ple nivell.
Alguna cosa més a destacar que no hagin pensat a...
doncs
per part
mateix...
meva preguntar-te i per part teva d'explicar?
Clar, jo ara mateix crec que l'única opció B és, o addicional seria visitar Sant Vicenç. Crec que no té excusa, crec que és una de les grans esglésies del Pirineu i que té uns elements i una història que la fan especial. El fet de l'enderrocament de l'edifici, de la restauració, de que trobin unes pintures i que a més ara mateix siguin les que tinguem a l'absis és, per mi, la part més important.
Aquest absis, del que parla, mira a l'est, no?
Sí, sí, sí. Com passaria
com
gairebé...
quasi 90. La majoria.
Exacte, podríem dir, no? Un 90% de les esglésies romàniques miren a l'est.
Hi ha algun rosetó, algun, ni que sigui petit?
No,
no perquè
no.
Això ja seria posterior, no?
Exacte, sí, sí.
I finestres que donguin a l'exterior, n'hi ha alguna, encara que sigui petita?
De fet, per norma, les finestres que es fan als edificis romànics es fan a la cara sud, que és la cara per on hi ha el camí solar, no? Per tant, el sol sempre donarà llum, i normalment al nord no obren res. En aquest cas, a Estamariu, el que van voler també a nivell restauratiu és no restaurar l'arxe al 100%, no fer-li un retoc tan espectacular, sinó que van deixar també aquests elements que reflexaven la història. I tota la nau nord està oberta, té unes portes d'accés, però la nau queda oberta a l'exterior, només està coberta amb una teulada per protegir-la, però perquè un sàpigui què ha passat amb aquella església. És a dir, per recordar que aquella església es va vindre a baix, que la nau nord va patir molt.
Però, perdona, que està oberta, què vols dir?
Està oberta a l'exterior, és com una terrassa.
Com una terrassa,
sí,
val.
Com si fos un accés a una galeria, una
però
terrassa.
Però té una
coberta, com
coberta,
si fos un claustre,
sí.
Per dir-ho d'alguna manera,
sí.
No, per fer una miqueta la idea.
I després, per tant, aquest absis de la zona nord també quedaria tancat a l'absis central.
Exacte.
Clar, perquè si no...
Sí. Sí, hi ha unes portes de vidre que donen visibilitat a tota aquesta part, però que al mateix temps també tanque cap a l'interior de l'església que no pateixi.
Molt bé. Explica'ns més coses, si vols, que jo encantada.
Una de les coses que, si vol, el dia que visiteu l'església, en cas de que la visiteu amb en Pere, que és la persona que us obrirà, podeu fer, com us deia, hi ha una explicació molt clara de què ha passat amb aquesta església. També hi ha elements, per exemple, com el baldaquí que hi havia a Sant Vicenç, hi havia un baldaquí a l'altar. Aquest baldaquí ara mateix està al Museu Nacional d'Art de Catalunya, per tant, és una cosa que està fora de... Per exemple, aquest sí que va marxar, no? Era visible, per tant, sí que va marxar.
Un baldaquí, explica'ns també.
Un baldaquí està ubicat al presbiteri. El presbiteri és la part on es fa la celebració de la litúrgia i un baldaquí n'hi ha diferents formes, però en aquest cas seria quatre columnes col·locades amb una mena de teuladet, que seria com una connexió directa, no?, amb el cel per part del sacerdot. El baldaquí més típic i més tòpic que podem tindre en ment, no?, seria el de Sant Pere del Vaticà, tot i que és barroc i és molt ostentós,
sí, sí.
No? Però
sí, sí.
Ens hem d'imaginar baldaquins romànics que estan fets amb fusta i que són fusta policromada i seria un d'ells, seria el de Sant Vicenç d'Estamariu. I com últim punt, que crec que pot ser també pels que són del territori o pels que visitem més aviat la catedral, que sabíeu que la font, que hi ha ubicada al claustre de la nostra catedral de Santa Maria d'Urgell, és l'antiga pila baptismal de Sant Vicenç d'Estamariu. Per tant, també un element que va viatjar una miqueta,
sí, sí.
I en aquest cas
perfecte.
Encara ens acompanya a les visites de la catedral.
Mira, a l'AEF, guia patrimonial de la nostra zona... I y explicadora perfecta del temple de Sant Vicenç d'Estamariu. Ho has explicat molt bé.
Gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu. Quedem que tornarem a convidar, perquè amb aquest programa tanquem la temporada 2019-2020 d'Església d'Urgell, però sabem que podem comptar amb tu a partir de setembre.
I sí? Tant, cap problema.
Doncs molt agraïts i gràcies de debò perquè ens has explicat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
I ara ja la secció preguntes que ens fem sobre, que com saben volen ser una instrucció, una explicació sobre aspectes de la vida litúrgica, de l'Església i de la vida cristiana en general. Avui en tenim una que li passarem tot seguit a mossèn Pau Bellido, que és prevere d'aquí del nostre bisbat, i el saludem prèviament. Mossèn Pau, bona nit.
Bona nit a tothom.
Gràcies per ser de nou aquí.
Gràcies.
La pregunta que tenim per a vostè és: qui és un nunci apostòlic? A què diem nunci apostòlic?
A mi m'agrada sempre acudir en primer lloc al sentit, a la literalitat del sentit de les paraules, perquè nosaltres puguem veure, no?, la relació entre la paraula i el concepte que, del que es parla i que integra. No? Nunci apostòlic, i es pot venir una primera idea, no? El que anuncia, el que parla de, el que representa a, i així, un nunci apostòlic és l'ambaixador de la Santa Seu davant de qui? Davant govern. Per tant, el nunci apostòlic representa a qui? Al Papa, davant un govern. I du a terme tot el que pertany, tots els tractes, totes les qüestions que hi ha entre la seu apostòlica i el govern civil del país al qual ha estat destinat. El nunci, per tant, té que esforçar-se per a que es promoguin, per exemple, iniciatives en favor de la pau, del progrés, de la cooperació entre els pobles, vetllar també perquè els catòlics que viuen en aquest lloc, en aquest país, puguin en llibertat dur a terme la seva vida cristiana. Per tant, el nunci és l'ambaixador i és el que manté unit i la comunicació constant entre el país on està destinat i la seu apostòlica. Aquí en el nostre bisbat tenim un exemple molt clar. I és curiós, és una imatge curiosa, i jo crec que és única en el món, en què el nunci apostòlic té que ser acceptat pel país al que va a fer la tasca que li demana el Papa. I, per exemple, aquí tenim com el nunci apostòlic ve a presentar les cartes credencials de Roma al cap de govern d'Andorra, que no és sinó el nostre arquebisbe...
El cap d'estat, diguéssim.
El príncep, sí.
Monsenyor Joan Enric Vives.
Exactament. Per tant, és un cas on nosaltres ho podríem veure. Estaria bé que alguna vegada es pogués gravar i es pogués veure com es fa, no? Com el nunci ve a presentar. És acceptat i pot establir les relacions diplomàtiques que es diuen amb el país on resideix. Per tant, nunci apostòlic és l'ambaixador representant del Papa, dels successors de Sant Pere en els països on hi ha relació.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta explicació i esperem de tornar-lo a convidar un altre dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies,
bona nit.
Gràcies, mossèn Pau. Bona nit. I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge i d'aquesta temporada 2019-2020. Els esperem de nou al setembre, que reprendrem el programa per a vostès. Que passin un bon estiu, que tinguin salut i felicitat. Salutacions de l'Àlex Alsina a la tècnica i de Maria Marín a la direcció i presentació. Adéu-siau.